durant els últims anys. Té més detalls i era la Maria Cusó.
La censura artística pot venir de molts llocs diferents. Al llarg de la història, ideologies totalment antagòniques han prohibit alguna obra d'art perquè no s'adequava al discurs imperant. El Museu de l'Art Prohibit les exposa totes per construir un relat sobre la censura i sobre com hi reaccionem com a societat. Ubicat al cor de Barcelona, s'hi poden veure fins a una quarantena d'obres, com ara Always Franco, la imatge del dictador en una nevera que signa Eugenio Merino, o també l'escultura del rei emèrit Joan Carles I i l'activista Domitilia practicant sexe amb un pastor alemany, Diners d'Ujac. Una col·lecció única on també hi ha obres de Picasso, Ai Weiwei, Andy Warhol o Gustav Klimt. En parla el seu impulsor, Tacho Benet.
Crec que hem sabut aconseguir l'objectiu de que la gent entengui de que les obres no són importants per si mateixes, sinó per la història que porten darrere. I per tant havíem de fer un museu en el qual l'explicació de l'obra tingués gairebé tanta rellevància com l'obra mateixa.
El museu busca connectar amb el públic més jove i per això fins als 13 anys l'entrada serà gratuïta.
I a les 9 tocades, el Mago Pot torna avui a Barcelona després de triomfar a Broadway. Antonio Díaz se n'estarà un parell de mesos al Teatre Victòria de Barcelona fins l'endemà de Reis, el 7 de gener. Amb Nada és impossible, Broadway Edition. És la mateixa obra que aquest estiu va triomfar a Nova York i que dirigeix el McLaren. Antonio Díaz diu que aquests dos mesos seran una mena de comiat de Barcelona perquè quan torni a Catalunya, d'aquí a 2 o 3 anys, serà diferent. De fet, el món a RAC1 parlava de com s'imagina el futur.
A mi m'encantaria triomfar molt pel món i que després la gent vingui a veure'm aquí, no? I contribuir a que aquesta cosa que tenen al West End i a Broadway, que un espectacle, doncs ve gent de tot el món a veure'l. És una cosa que em fa molta il·lusió. En el cas de Branson és una cosa estratègica perquè està al centre dels Estats Units i té 14 milions de turistes, però sí que el meu futur me l'imagino així.
Per cert, que aquesta nit el mateix Mago Pop ha rebut el guardó que l'acredita com a Ramblista d'Honor, juntament amb la Fundació Arrels, un premi que atorga l'Associació Amics de la Rambla a ciutadans i entitats que són especialment importants per aquest passeig de la ciutat de Barcelona. En cinema mor l'actor Richard Roundtree, el protagonista de la saga Shaft. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? L'any 71, Roundtree es va convertir en el primer gran heroi negre de cinema d'acció d'una producció de Hollywood. L'èxit de Shaft va donar pas a una saga amb dues pel·lícules més i va popularitzar un gènere que es va anomenar Blaxploitation, el de produccions amb pressupostos baixos destinades al públic afroamericà. The Shaft també en va destacar aquesta banda sonora composta per la llegenda del soul Isaac Hayes. Richard Roundtree, que també va participar en sèries com Magnum, Vacaciones en el Mar o Raíces, ha mort a Los Angeles als 81 anys d'edat. Celine Dion posa a la venda els manuscrits d'alguns de les seves lletres. The Prayer, que va gravar amb el tenor Andrea Bocelli, o també The Gift, una cançó escrita per la pel·lícula Love Again. I continuem amb música perquè hi ha un cantautor de Galícia pràcticament desconegut que s'ha convertit en el primer espanyol en ser número 1 mundial en solitari a Spotify amb aquesta cançó.
Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más.
Aquí si no estàs, la canta Íñigo Quintero, de només 22 anys. La cançó es va fer viral a TikTok durant tot l'estiu i ja acumula més de 5 milions d'escoltes diàries a Spotify. Això abans només ho havia aconseguit Rosalía i Quevedo. De fet, ara mateix aquesta cançó supera cançons de Bad Bunny, de Taylor Swift o de Maluma. De fet, de Maluma. El tema de Quintero, per cert, no té ni videoclip. Per cert, que a aquesta hora us podem avançar que Sara Baras actuarà al Gran Teatre del Liceu el pròxim 20 de març. Serà dins la programació del Festival del Mil·lenni. Les entrades es posen a la venda aquest matí a les 10. I bones notícies pels fans de Stand Still, perquè la banda va anunciar ahir el que serà el seu únic concert a Catalunya l'any que ve, el juliol, a la desena edició del Festival Vida.
Me voy a inventar un plan para escapar.
La banda que es va separar el 2015 ha anunciat a Twitch que torna el 2024 per fer una gira de només 4 concerts. I els esports, en Repsol. El Real Madrid encarrila la classificació pels vuitens de final de la Champions després de guanyar 1-2 al camp de l'Sporting de Braga. Els blancs van acabar patint, però porten 3 victòries en 3 partits i amb un empat a la pròxima jornada ja en tindrien prou. Rodrigo i Bellingham van fer els 2 gols del Madrid i justament el britànic va acabar amb molèsties. Ancelotti el va canviar abans del final va encendre les alarmes, però després va dir que no tenia res i que Bellingham jugarà contra el Barça dissabte a Montjuïc. Per cert que al final del partit, Rüdiger es va encarar amb un membre del cos tècnic del Braga per uns suposats insults racistes, però el mateix futbolista ho ha desmentit de matinada. I més enllà d'això, a Madrid hi ha polèmica per una piulada que va fer durant el partit el portaveu adjunt del Barça, Miquel Camps, i que després va esborrar. Sabem que això dels tuits, el millor és el que no escrius. Aquest és el millor tuit, el que no escrius és el que no fas. I en tot cas el va esborrar, però algú el va capturar, i clar, llavors això és una altra gran pregunta que ens hem d'adaptar al segle XXI. Quan tu fas un tuit i després l'esborres, val el que has escrit? O l'esborrar-lo és una manera de demanar disculpes o de dir no ho he de haver penjat? Perquè, esclar, si agafem aquest tuit, que ja no hi és, i el mostrem a algú, es munta un cristo com el que ja s'ha muntat, perquè resulta que amb unes filigranes de Vinícius, el portaveu adjunt del Barça va posar no és racisme, però es mereix un calbot per pallasso i vacilón. I va afegir, què representen aquestes bicicletes innecessàries i sense sentit al mig del camp? Que és un bon debat, per cert. És un bon debat. I al començament has de posar no racisme. I clar, depèn del que puguis escriure, et pot fotre uns cartellots també, que Déu-n'hi-do. Bueno, però què fem? Aquest tuit que es borra, se li ensenya al brasiler Rodrigo i evidentment ho condemna a la COPE.
Ya no sé qué hablar sobre eso, no sé ni si puedo hablar porque siempre nos orienta a no hablar. Bueno, no voy a decir, pero es lamentable, ¿no? No hay mucho que decir.
Bueno, es lamentable, pero es que diu que no es racisme. Bueno, igual. Al marge de les polèmiques, dos resultats d'ahir. Sevilla 1, Arsenal 2 i Benfica 0, Real Societat 1. El Sevilla es complica la classificació, mentre que la Real Societat va fer una exhibició i és colíder del seu grup amb 7 punts, els mateixos que l'Inter de Milà. Avui juga el Barça, recordeu, el 3 quarts de 7, el Barça rep el Shakhtar de Donetsk de Montjuïc, 3 quarts de 7, recordeu, en directe a RAC1, una hora abans, i amb opció d'àudio a Movistar Liga de Campeones. Xavi Hernández no recupera a cap dels 6 lesionats i, per tant, Pedri, Lewandowski, Rafinha i Frenkie de Jong continuen sent dubte del partit contra el Real Madrid. Avui el Barça tampoc podrà comptar amb el sancionat Gavi i, en canvi, el Shakhtar sí que hi serà l'exblaugrana Chigrinsky. 36 anys i torna. I després del Barça, la Champions no s'atura a RAC1. Acabarà el partit del Barça i dos partits destacats a les 9, que també el seguirem efectivament a RAC1. Young Boys, Manchester City i Celtic Atlètic de Madrid. A Montilivi avui el Girona està pendent de la reunió del comitè de competició per veure si sancionen o no David López, que diumenge, recordem, va acusar l'àrbitre Miguel Ángel Ortiz Arias d'insultar-lo. I atenció amb això, el periodista, el comunicador de la COPE, Carlos Herrera, es vol presentar a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Ho ha dit el diari AS, on ha afegit que si aconsegueix el 15% de suports de l'Assemblea, és a dir, 21 avals, tiraran davant la seva candidatura. Tant la Federació com el Consell Superior d'Esports s'han compromès a convocar eleccions durant el primer trimestre de l'any que ve. Costa de creure que el Carlos Herrera ho vulgui fer. Però clar, i si guanya? Deixarà els matins de la COPE? Em costa molt de creure això. Bueno, veurem. En bàsquet, els vigents campions de la NBA, els Denver Nuggets, han començat la temporada guanyant de 12 als Los Angeles Lakers, mentre que els Phoenix Suns s'han imposat de 4 a la pista dels Warriors. I a l'Eurocup, la penya va perdre de 15 punts a la pista del Venècia per culpa d'un pèssim últim període en els que el de Carles Durant van rebre 31 punts.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara, aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Bon dia. Res de pluja a la vista, no?
No, i a més és una mala notícia perquè tenim els embassaments al 20%, teníem les esperances posades al mes d'octubre i al final doncs ha passat amb més pena que glòria i com a molt avui amb algun ruixat cap al tard al Pirineu de Lleida, però en general tindrem un dia tranquil, ara al matí amb més estones de sol i després a la tarda amb alguns núvols. El que sí que bufarà és el vent de ponent amb força, sobretot al centre i al sud del país. De fet, ho ha anat fent de nit i matinada, cops d'entre 40 i 60 km per hora i es mantindrà durant tot el dia d'avui. I pugen les temperatures diurnes, aquest migdia l'ambient serà més càlid que ahir, amb màximes que es mouran entre els 19 i els 24 graus. Demà puja una mica més la temperatura, amb alguns xàfecs només al Pirineu, al Prepirineu i a la tarda també cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre i comarques de Girona, però en general poca cosa, i divendres també algun ruixat a les comarques gironines i punts del Pirineu. El cap de setmana sense pluja, però amb temperatures més baixes.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Contaré un d'Ibudol, de debò, amb gust de maduixa. Sí, sí, mal d'esquena. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. La cosa ha millorat ja els punts amb incidències d'aquest matí i ara només es talla un carril per unes obres a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord, cosa que afecta, per tant, l'enllaç des de l'AP-7 durant més de 3 quilòmetres. La B-23 entre Molins i Passat Sant Feliu continua força congestionada a aquesta hora amb 5 quilòmetres d'aturades. La C-58, com sempre, també en els dos sentits a Montcada, i de les rondes continua molt plena avui la B20 en sentit sud, encara amb més de 9 quilòmetres de cues entre el nus de la Trinitat, Pedralbes i la Diagonal, i cues també que arriben fins i tot a Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat en el mateix sentit. Pel que fa a la ronda litoral, manté el tram habitual des de Sant Adrià del Besòs. És tot des del RAC, molt bon dia.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZR-B. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZR-B. Espera l'inesperat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de queixes, concretament la dels habitants de la població de Porirua, que no està al Berguedà, sinó a Nova Zelanda, i que han demanat a les autoritats que acabin amb les batalles d'altaveus. Es veu que ja fa temps que el jovent omple amb files d'altaveus industrials l'exterior dels seus cotxes i competeixen a veure qui ofereix el so més fort, com una versió maori del que aquí vam conèixer com el tuning. Però atenció a la música que els participants fan sonar a tot drap, perquè la majoria us pensareu que és una cosa semblant a això. No. El que de vols flipa i amb el que martiritzen els veïns és Celine Dion, per exemple, amb aquesta cançó. Poden ser toneros, però sensibles. La que nosaltres farem sonar a tot drap és aquest temàs. La nostra companya, la nostra productora i la nostra amiga del món a RAC1, la Marga Ortuño, que avui celebra el seu aniversari 48, segons la seva mare, 47 segons el DNI, sent un any més guapa, un any més sàvia i un any més, en fi, única. Podeu felicitar-la al seu telèfon mòbil perquè respon tots els missatges. Moltes felicitats, amiga Ortuño.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Un minut i un quart de 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas.
a l'Ull de Pol, Tian Riba.
Hombre, Tian Riba, bon dia. Ah, què tal? Quant de temps, tu?
Feia dies que...
Sí, has tingut el Covid o què?
No.
És car de veure el Riba.
Sí. No. Però d'anar una cosa molt divertida que no puc dir perquè no s'ha dit, no s'ha anunciat públicament i no
ah?
Ho hauria de dir TV3 en principi.
Ah?
Però serà una cosa molt divertida.
Un programa?
Un documental amb dos capítols molt guai.
Sobre algun humorista?
No.
Com faràs una pel·li?
És una història divertida.
Com faràs una pel·li, Tian Riba?
Una pel·li?
Ara que has saltat el món audiovisual, ja.
De ficció.
Temps, sí.
Això ho deixo per Alberto Romero. I
Hola, Domènec, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bé, eh? Molt bé.
Tens ganes de preguntar-li.
Sí. Dientes. Aquesta gent que només riu. Hola, com estàs, amic Milero?
Bon dia, senyor.
Bon dia. Què tal, Ferran Casas?
Molt bé.
Bon dia. Ramon Rovira, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
I d'aquí... Hola, Anna Gómez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. Per cert, que hi ha una notícia que m'arriba des de Lleida. Què diu? Espera. Agents de la policia, és a dir, els Mossos, han detingut a Lleida el presumpte autor de la mort violenta d'un home que va tenir lloc la matinada del diumenge 10 d'abril de l'any 22, a Lleida. Els fets van passar de matinada quan els Mossos van rebre un avís segons el qual hi havia una persona inconscient en signes de violència a la via pública. La persona va ser traslladada en estat molt greu en un centre hospitalari de Lleida, va morir poc després... Fruit de les gestions d'investigació s'han realitzat aquest temps. Avui de matinada els Mossos han detingut a Lleida el presumpte autor dels fets, que per cert només té 22 anys. Però ens pots recordar aquest cas des de Lleida, Anna, o t'agafo en Morsai?
No. Estava precisament pendent d'això perquè a la nota no hi diu que és el taxista. A Lleida coneixem com el crim del taxista perquè va causar força malestar i inquietud entre la ciutadania, perquè clar, un taxista amb hores de servei que el trobin mort de matinada, doncs, va ser bastant esgarrifós, i havia passat el temps i no hi havia manera de que trobessin pistes, i finalment els Mossos de Lleida doncs han detingut aquesta persona. I el presumpte autor dels fets, com bé dius, només té 22 anys, i això sí que és esgarrifós. De moment hi ha secret del sumari, no sé gran cosa més, però vaja, a Lleida es queda un bon descans perquè un taxista amb acte de servei doncs és esgarrifós.
Molt bé. Perfecte, doncs queda dit. Però si permeteu que una estona parlarem amb protagonistes de tot el tema de l'acord d'ahir que va anunciar Pedro Sánchez amb Yolanda Díaz, d'acord? Però abans, avui estàvem explicant que tot el merder que ha d'haver-hi... Anem al tema del Covid, que si es van vacunar primer els Mossos i es va deixar per després la policia, segons informacions que ahir es van fer saber, va ser la consellera Alba Vergés, que era en aquella època consellera de Salut, qui hauria donat l'ordre d'aturar la vacunació contra la Covid als policies destinats a Catalunya, és el que demostrarien un seguit de whatsapps que ha portat la defensa del doctor Argimon i de la doctora Cabezas en un cas que semblava enterrat, però que a les últimes hores ha revisculat. Això estem parlant. Us ho explico, vaig a la publicitat i és que han passat coses i vull que la Laia Colomer i el Benet Iñigo ens ho expliquin perquè tot no sembla tan clar com ho explicàvem avui. Això sí, el que sí que sabem és que el desembre del 2020, molts recordareu el cas, jo us refresco la memòria, estem parlant d'època de plena pandèmia del coronavirus, comencen a arribar vacunes a AstraZeneca, poques. Com que n'hi ha poques, s'han de destinar a serveis essencials. Evidentment, primer de tot, personal sanitari, però també cossos de seguretat, cossos d'emergències, i aquí entren els Mossos d'Esquadra, la policia, la Guàrdia Civil. Al març del 2021, és a dir, 3 mesos més tard, pocs mesos després que es punxessin aquestes primeres vacunes, es comença a immunitzar els Mossos, però no els policies espanyols destinats a Catalunya. La raó, en aquell moment el Departament de Salut, amb l'Alba Vergés al capdavant, va esgrimir que la delegació del govern espanyol a Catalunya no li havia fet arribar el cens de policies nacionals i guàrdies civils que treballaven a Catalunya, i també es va queixar que els agents reclamessin no haver de sortir de la caserna per rebre la punxada. Però els policies, això sempre ho van negar, entenia que se'ls estava discriminant per motius ideològics, en aquell moment es porten el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, finalment els jutges els donen la raó i ordenen al Departament de Salut que els vacuni immediatament. De fet, la instrucció exigia fins i tot prioritzar-los si això implicava fer servir vacunes que haurien hagut de destinar-se a altres a protegir col·lectius de risc, com persones grans o immunodeprimides. Però és que el cas sembla que no s'acaba aquí, i els policies destinats a Catalunya també denuncien tota la cúpula del Departament de Salut per discriminació. Tot havia quedat en via morta des de feia mesos, però ahir torna a fer-se gran després que la Fiscalia, i aquí és on ara preguntaré amb els meus companys que en saben molt més que jo, que ho puguin certificar o no, que la Fiscalia demanés al TSJ que el reobrís. I això hauria fet canviar-ho totes les últimes hores. De seguida us ho expliquem, ens ho expliquen i sobretot ens ho aclareixen. Un moment.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.
Ciberprotégete. INCIBE. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno d'Espanya.
Avui serà el teu dia de sort, perquè donem 5 euros per donar-te d'alta a la nova app Dia. Descarrega't l'app Dia i paga menys.
Vols tenir la millor visió de prop i de lluny? Ara, amb xin-xin progressius de Flelu t'ho fem ben fàcil. Emporta't les segones ulleres progressives per un euro més, per tu o per qui tu vulguis, només amb xin-xin progressius de Flelu. Veure condicions.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Que sempre baixes la música quan estàs aparcant és tan cert com que el 80% del que compren els nostres clients són marques originals d'Aldi. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com el formatge semicurat a només 2,29. Més informació a aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis Encias. De venda a farmàcies i per farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Soc en Quim Masferrer i com tu vull el millor pels meus pares. Per això confio en Cuideo, la solució d'atenció domiciliària de referència per a gent gran. Cuideo, atenció domiciliària de qualitat.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERN.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9:24 minuts. Hola, Laia Colomer, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia.
Aviam, algú em pot explicar exactament què està passant amb aquest tema de la policia, si això era un tema que estava ja arraconat i pràcticament sentenciat?
A veure, la causa no s'ha tancat en cap moment a nivell judicial. Un cop per la via contenciosa, ja fa temps, el TCJ obliga el Departament de Salut a vacunar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil destinada a Catalunya, com deies fa una estona, prioritzant-la davant dels col·lectius de més edat, es tanca la via contenciosa administrativa amb això, però s'obre aquest procés penal. I aquest procés penal no és que estigués arxivat, sinó que estava, diguem-ne, que anava fent sense fer soroll. Ja fa uns quants mesos que van declarar les 6 persones investigades, entre elles, com heu comentat també, doncs, l'exconseller Argimon, Carmen Cabezas, l'ex número 2 de Salut, Marc Tramantol, o l'exdirector del CatSalut, Adrià Comella. I aquí el dubte era saber fins on arribaria aquest cas, no? Ara la Fiscalia fa el pas de demanar al TCJ, li diu, escolti, aquesta Alba Vergés, que llavors consellera de Salut i ara aforada perquè és diputada del Parlament, crec que li han de demanar al TCJ que la imputi perquè tinc aquests missatges que crec que són indicis de possibles delictes com ara prevaricació, etc, etc. I aquest és el moment en què estem ara.
Laia.
Sí, a veure, en relació, no, als missatges que explicàvem aquest matí, no, que s'haurien enviat el 23 de març entre Carmen Cabezas i alguna persona del gabinet de l'equip d'Alba Vergés. Clar, aquí el que volíem era posar una mica de context en quin moment es produeixen aquests missatges i en quin moment estava llavors el 23 de març, 24 de març, la vacunació amb AstraZeneca aquí a Catalunya. I si us sembla, a mi primer m'agradaria que quan va començar la vacunació, si us en recordeu, a finals de desembre del 2020, quan es va anar a començar a vacunar a les residències, llavors es va començar a vacunar amb criteri d'edat. Primer, les persones que vivien en residències i les persones més grans i, òbviament, també el personal sanitari, perquè treballava amb ells i eren uns treballadors, no, que treballen a primera línia amb el Covid. I m'agradaria això que quedés clar, no, del criteri d'edat, perquè hi anirem tornant sovint amb el tema de vacunar segons el criteri d'edat, que en aquell moment, no, era el més risc per poder emmalaltir greument de Covid. Com més gran eres, més risc, o més risc també tens ara d'emmalaltir greument per Covid. Llavors es comença a vacunar amb Pfizer i Moderna les persones més grans. Es comença amb les persones de més de 90 anys. Què passa? Que llavors arriba AstraZeneca i es comença a vacunar amb AstraZeneca el 10 de febrer. Què passa amb AstraZeneca? Que a priori, en un primer moment, el Consell Interterritorial de Salut aquí a l'Estat espanyol, a l'Agència de Medicaments de l'Estat espanyol, autoritza AstraZeneca només per les persones més joves de 55 anys. Què passa? Que ja no es pot seguir aquell criteri d'edat amb què s'havia començat amb Pfizer, perquè en aquell moment encara s'està vacunant les persones de 80 anys, però els diuen, amb la vacuna nova que està arribant ara, AstraZeneca, només es pot vacunar als menors de 50 anys. Llavors, Espanya decideix vacunar els treballadors essencials, perquè majoritàriament són més joves de 55 anys, excepte els que tenen entre 50 i 65, però tota la resta els podien anar vacunant amb AstraZeneca. I clar, què decideixen? En lloc de tenir AstraZeneca guardada a les neveres per quan arribi la franja d'edat de menors de 55 anys poder-les començar a utilitzar, diuen, espavilem, aprofitem que ja tenim unes vacunes aquí que es poden vacunar, i es decideix llavors el 10 de febrer començar a vacunar els treballadors essencials. Aquí entren fisioterapeutes, farmacèutics, bombers, mossos, policies, policies locals, mestres, professors, tot el que en aquell moment es va considerar personal essencial. Què passa? Durant aquestes setmanes ja tots els problemes que també heu explicat, no, de que Salut deia que demanava els censos a la delegació del govern espanyol per poder vacunar els guàrdies civils i els policies espanyols. Aquí hi ha aquests problemes que va comentar des del Departament de Salut de Censos, però finalment es decideix començar-los a vacunar cap a finals de febrer, principis de març, més aviat era, es comença a vacunar els policies espanyols. Però què passa? Si us en recordeu, amb AstraZeneca, just després de començar la vacunació, a tota Europa comencen a aparèixer aquells casos de trombos en alguns països, uns casos molt, molt excepcionals, però què passa? Que la majoria de països en aquell moment decideixen deixar de vacunar amb AstraZeneca qualsevol persona, i a l'Estat espanyol s'atura la vacunació el 15 de març. i quan s'atura, realment s'havien vacunat molt pocs policies, perquè just llavors havia començat a vacunar-se els policies amb AstraZeneca, però el 15 de març aquesta vacunació s'atura per tothom. I no és fins al 24 de març, l'endemà d'aquests missatges que avui comentàveu, que aquest matí comentàveu, que es reprèn la vacunació, però amb una diferència respecte abans, que ja es pot vacunar fins a 65 anys amb aquesta edat. O sigui, el topall màxim d'edat passa dels 55 als 65 anys. Això el 24 de març. I en aquest moment el Departament de Salut diu, ep, doncs reprenem el criteri d'edat amb què havíem començat la campanya de vacunació i comencem a vacunar les persones de 60 a 65 anys, sigui qui sigui, era criteri poblacional. Per tant, per exemple, els policies que tenien aquesta edat de 60 a 65 anys, llavors es van poder començar a vacunar. Però clar, perquè al obrir-se, no, aquest topall de passar dels 55 als 65 anys, en aquest sentit, el Departament de Salut decideix prioritzar les persones més grans de tota aquesta gran franja d'edat que es podia vacunar, perquè el risc d'emmalaltir greument per Covid era precisament l'edat. Llavors es decideix, a partir del 24 de març, reprendre la vacunació amb AstraZeneca dels 60 als 65 anys. Per tant, el criteri de ser treballador essencial desapareix i es comença a vacunar per edat, en un moment en què precisament hi havia molts pocs policies espanyols i guàrdies civils vacunats. I llavors, al cap d'uns dies, és el 7 d'abril, és quan l'estat espanyol decideix que no es vacunarà mai més d'AstraZeneca cap menor de 60 anys. Per tant, només es deixa vacunar amb aquesta vacuna els majors de 60 anys. Per tant, tots els policies de menys d'aquesta edat que encara no s'havien pogut començar a vacunar ja no es podien vacunar amb AstraZeneca, sinó que ho havien de fer amb les altres vacunes que hi havia disponibles en aquell moment, que eren Pfizer i Moderna, que en aquell moment, just en aquell moment, s'estaven utilitzant per les persones majors de 70 anys, per tant, gent més gran, perquè tampoc es podien vacunar amb AstraZeneca. I aquest era una mica el context perquè sapiguéssiu, no, d'on sortien aquests missatges que explicàvem aquest matí, quan es decideix que es prioritzaran, no, les persones de més de 60 anys, de 60 a 65 anys, per davant dels col·lectius essencials i, en aquest cas, per davant dels policies, perquè eren qui menys s'havia vacunat. Però sí que quan s'atura aquesta vacunació dels essencials no només es queden penjats policies espanyols i guàrdies civils, sinó que també, per exemple, hi havia mestres que no s'havien arribat a vacunar abans que s'aturés la vacunació amb AstraZeneca, que tampoc en aquell moment es poden vacunar i s'han d'esperar, doncs, que els arribi el seu criteri per edat.
Mira,
per deixes fer un apunt?
Un instant, Benet, deixa'm tirar el document que tiràvem aquest matí sobre la conversa per agafar context, aquest.
De moment hem decidit no continuar vacunant els essencials. Què fem en relació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional? Crec que hauríem d'anar amb criteri d'edat. Com ho veus tu?
Crec que hem de fer-los tots, perquè si no hi haurà un problema de desigualtat amb altres comunitats autònomes i amb altres cossos de seguretat. I haurem d'anar més vegades als centres a vacunar-los.
Carmen, parlant amb la consellera i el secretari general, no veuen la vacunació de Guàrdia Civil i Policia Nacional en totes les edats. Veuen per franja de 60 a 65. Una altra vegada, la consellera demana parar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. No ho podem argumentar, ho hauríem de parar.
Vosaltres maneu.
Això no vol dir que no ho reprenguem ben aviat.
Entenc que es demana que no es vacuni ningú d'aquests col·lectius?
No, els de 60 a 65 sí, com la resta.
Laia.
És precisament això, no? Que en aquell moment, el 24, decideixen passar a vacunar, a prioritzar l'edat, per tant, de 65 a 65 anys, i si us hi fixeu, a l'inici del missatge diu parar la vacunació dels essencials, o sigui, de tots els essencials que hi havia aquell moment, però sí que és cert que la gran majoria dels que encara quedaven per vacunar eren policies espanyols i guàrdies civils, però com us dic, també hi havia una part de professors, perquè hi ha molts professors i molts mestres a Catalunya que tampoc s'havien pogut vacunar.
Benet, què diries?
No, jo el que volia subratllar, la Laia ha fet una explicació doncs molt, molt extensa i molt detallada dels motius, subratllar que la clau per llegir aquests missatges és la data. És a dir, si el missatge d'Alba Vergés fos del febrer i llavors digués aquests sí i aquests no, diguem-ne que la discriminació seria molt evident. Però aquest missatge és del març, és a dir, si el març, que és quan hi ha totes aquestes limitacions, aquests límits d'edat en el tema d'AstraZeneca. Per tant, si hi ha discriminació, seria durant les primeres setmanes que efectivament es van vacunar els Mossos i la policia local, que havien arribat al 70% d'agents vacunats, i en canvi la Guàrdia Civil i la policia espanyola tenien un percentatge mínim, perquè tot just acaben de començar. El tema és que a partir del març el criteri que es fixa és l'altre, i per tant és molt important fixar-nos en la data d'aquest missatge.
D'acord. Un comentari a la taula, o no a la taula, aviam, el letrado, Melero.
Bueno, tot això és molt interessant, ja està molt ben explicat, però aquí, des del punt de vista penal, només hi ha una cosa. Si el tractament de policia nacional i guàrdia civil és diferenciat del que es va fer amb Mossos d'Esquadra, única i exclusivament. De cos de seguretat a cossos de seguretat, emparats per la mateixa llei de cossos de seguretat i que requereixen exactament el mateix tractament. I si el tractament d'uns va ser diferent del tractament d'altres, aquí tenim un problema. I per cert, no sé per què li diem als membres del cos nacional de policia policia espanyola. Són tots igual d'espanyols. O és que no hi ha cap policia nacional nascut a Catalunya o resident a Catalunya, d'aquells que deia el Pujol, que català és qui viu i treballa.
Bueno, però els Mossos potser tenen té sentit que es puguin sentir policia catalana.
No? Digues Ferran i després Benet. Ferran.
Potser té sentit que els Mossos puguin ser policia catalana.
No, però no
en tot cas,
això,
en tot cas quan es parla de...
Un moment, espera, en Benet, què dius?
No, que fem servir com a sinònims quan a vegades diem la mateixa notícia Mossos i la següent frase, per no repetir Mossos, diem policia catalana, doncs anem jugant amb les paraules per no fer repeticions.
És la policia espanyola, el CNP és la policia espanyola. Jo, de fet, crec que ells ho volen ser, i que ja...
No, no,
I que ja els hi deu estar bé.
Si m'és igual, és que només...
No els deu molestar.
Em xoca, perquè m'imagino que hi haurà membres del cos nacional de policia que seran catalans.
Et xoca tu, però ells segur... Bueno, però és un cos policial espanyol.
Sí, com l'altre, els Mossos també.
No, els Mossos és un cos policial.
No, estan emparats per la llei orgànica de forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Però és un cos policial català. En tot cas, sobretot això, a mi també em sembla que és veritat que hi va haver diferència de tracte, però també és veritat que la competència que té amb seguretat ciutadana els Mossos d'Esquadra és diferent per desplegament que la que té el cos nacional de policia espanyola o la Guàrdia Civil, i que si el Ministeri no va voler, per exemple, facilitar les dades i el cens d'agents que s'havien de vacunar, i a més aquests volien que anessin a les casernes a vacunar-los, a diferència del que, per exemple, es va fer amb els agents dels Mossos d'Esquadra, la solució que tenia aleshores el govern espanyol era vacunar-los ells directament. Yeah. Per a mi, que es prioritzés en aquell moment, que qui estava al capdavant del Departament de Salut, l'Alba Vergés, doncs prioritzés a les persones grans i als col·lectius més vulnerables, filosòficament no em sembla malament. I després, a mi, de tot això, home, el que em sorprèn és aquesta deslleialtat, diguem-ne, entre independentistes i aquest paper del doctor Argimon anant al jutjat a deixar els peus dels cavalls a la que era la seva consellera en aquell moment. Avui al matí em parlava el comentari que feia el Pere Cullell, no?
Sí.
D'aquesta deslleialtat entre independentistes, doncs un capítol més de suma i sigue, i amb aquest cas, a més, per defensar els cossos i forces de seguretat de l'Estat, si vols. Jo, és com tècnicament, no, jo, és com tècnicament es diu.
Jo vull dir una cosa només, no, sobre el que ha dit el Xavier Melero. Jo crec, bueno, s'haurà de veure, perquè a més a més crec que si ha sortit ara, han sortit els missatges, tot això s'haurà de veure. Jo, l'explicació absolutament completa que ens han donat ara, jo tinc la sensació que no hi ha una discriminació, en el sentit següent, per dos motius, bàsicament. Perquè el que es produeix és un canvi de criteri, i perquè aquest canvi de criteri no afecta només a la Policia Nacional, sinó que afecta, també ho han dit, a una part dels mestres. És a dir, hi ha un criteri que es compleix, que és el de vacunació, i aquí sí que hi ha un problema, jo crec, hi ha una reclamació per poder vacunar la Policia Nacional del cens de policies nacionals, que a mi em sembla correcte per part d'una administració pública, cada exercir la vacunació, i aquest cens no es vol donar en aquell moment per coses que tots sabem. És a dir, és el moment en el qual estem en el postprocés i hi ha una resistència evident de l'Estat a donar un cens amb dades personals de la Policia Nacional de Catalunya,
que els vacunin
perquè ells. Estan d'acord amb el que diu el Melero, algú va considerar que l'administració catalana no era espanyola.
Clar.
Ara, Gómez?
No tinc massa opinió d'això. Crec que són ganes de tocar el botet. El dia que va passar això ja érem aquí. Me'n recordo que vas tenir a l'Alba Vergés i sí. Després al doctor Argimon, i ja vaig dir el que pensava. Són ganes de donar-li toms a les coses. En aquell moment el març del 2020 tots estàvem absolutament pendents de la vacuna, i si no es va voler donar el cens, doncs evidentment es va retrasar 15 dies la cosa, donar-li més toms a la cosa, i ara tornar a obrir el cas només per intentar escenificar que hi ha una certa inquínia a Catalunya amb la Policia Nacional Espanyola, que evidentment hi és al carrer per als fets que tots recordem del 2017, són ganes doncs de donar-li toms. I tu i el Javier, que sortia ara amb la Policia Espanyola i la Policia i els Mossos, a veure, Javier, la Policia Nacional Espanyola és la Policia Nacional Espanyola i els Mossos d'Esquadra és el cos de Policia de Catalunya. No hi donis més toms.
Pues no donaré més toms. En qualsevol cas ja veurem el que surt de la instrucció del procediment judicial.
Però, bueno, però això és diferent.
No es pot prejutjar, però hi ha un, vamos, una cosa que és el primer que em ve al cap. Si es va fer això, quina torpesa política! Perquè si jo fos l'INDEP prototip, els hagués vacunat els primers. Mira com som nosaltres.
Totes maneres,
imagina't, som l'administració...
Tu creus en sèrio que la
Vergés va dir... Fer-nos passar per davant de persones vulnerables, de gent gran...
No, parlo de cos policial a cos policial. Sí, sí. Cos policial a cos policial.
A veure, dues o tres coses. Una, si no recordo malament, quan es va argumentar el tema del cens, si no recordo malament, la delegació del govern ho va negar, va dir que això no era així i que, no, que el cens estava a disposició i que el podien utilitzar. Això va ser el que van dir, com a mínim. Això va ser el
no,
que
van
dir.
No, Ramon, érem aquí el dia que va passar i no ho van negar. No ho van negar.
No, jo recordo una nota de la...
Aquesta és la clau, sí.
Per això és important saber-ho, perquè l'explicació que va donar la delegació del govern, que per cert, en aquells moments era la Teresa Cunillera, la delegació del govern...
Sí, bueno.
Ens ho podria aclarir perfectament. Jo recordo que hi va haver-hi un moment en què es va dir que això no era veritat i que el cens estava a disposició i que fins i tot estaven disposats, allò que també es havia argumentat, de que no es volien moure de les casernes i tot això, que estaven disposats d'anar on se'ls digués i tot això. Que sigui veritat o no sigui veritat, jo en tinc dubtes. Ara, del contingut exacte, més enllà de les dates o més enllà del que explicava molt bé la Laia i en Benet respecte del moment en què s'ha fet, home, els continguts dels missatges intercanviats, com a mínim mereixen una explicació.
Això és molt interessant,
perquè, no, home, esclar, és que aquí hi ha una pregunta que és molt senzilla, que li fa la doctora Cabezas. Escolta'm, per tant, parem les vacunacions? Sí, parem-les a... Certament, com diu el Ferran, perquè hem de prioritzar, però és que resulta que tens el 70% dels Mossos d'Esquadra i els policies locals vacunats. Però, aquesta és una qüestió. I després una altra qüestió que diu en Ferran. Ara, perdona, sí, Xavier.
No, perdona.
Entre cossos, els mestres tampoc no estaven vacunats.
Bueno, perdona, però diu però estan dient, està dient, no acaba classes, de dir Laia, que era una quantitat...
No es feien classes en aquell moment, eh?
Bueno, i la policia, jo crec que estava també...
No, és veritat,
la policia estava a la carretera.
Al carrer, estaven al carrer, entre altres coses.
Jo anava a la presó la tarda cada setmana i ella estava...
Els Mossos i la policia local.
No, i la policia i la Guàrdia Civil, suposo que a les zones...
Però els que estaven més en primera línia...
Ferran, en qualsevol cas...
Les unitats de crim organitzat funcionaven igual, i el jutjat de guàrdia detinguts funcionava igual, i els serveis essencials de la justícia penal funcionaven igual.
Però aviam, jo... Ara ho repetiràs tu, Ramon, que els tens més presents. Però jo que des dels missatges és... no seguirem vacunant el personal essencial, sinó que tornarem al criteri d'edat. Això és el que tenen els missatges. Per tant, no està singularitzant. El que passa és que hi ha una pregunta directa d'altra persona.
Una pregunta claríssima.
Què fem amb els polis?
Consellera, hem de parar guàrdies civils i policies nacionals?
Sí,
no podrem argumentar-ho, però haurem de parar-ho.
Sí.
Home,
però
clar,
ja li contesta si això, no? La persona...
Vosaltres maneu... I contesta la doctora Cabezas. Vosaltres maneu. Bueno, això és el que acaba de... Que pres nota, el que acabem de sentir ara.
Sincerament.
Per tant, escolta, no estem inventant res. Bueno. Perdona, Benet, deies... No sé, no t'he sentit.
Sí, algunes puntualitzacions. La primera, del que s'ha comentat, el que feia cada cos, les funcions que tenia cada cos, no és rellevant en aquest cas. Per tant, és igual si uns feien més feina de carrer i
exactament.
Altres menys. Per tant, això, fora.
Ho pot ser a l'hora de marcar prioritats políticament.
Però llavors...
Però no
és rellevant en el cas dels mestres.
Les dependentes del supermercat, perdona.
Aquest no era el criteri en cap cas, per tant això fora.
No està clar.
L'altre, el tema del cens, això és el que s'haurà de demostrar. És a dir, aquí les acusacions intentaran demostrar que sí que es podia i no es va fer, i les defenses el que hauran de demostrar és vam tenir uns problemes i durant aquestes 3-4 setmanes que vam començar amb Mossos i no amb la resta de cossos, doncs hi havia uns problemes logístics que ens ho impedien. Aquesta és la clau. Aquests missatges en què l'argument és el canvi de criteri en la vacunació d'AstraZeneca, i diguem-ne que com a missatge, com a contingut, evidentment, perjudiquen a Alba Vergés, perquè, d'alguna manera, tot i que s'entenen pel context d'aquest canvi de criteri, doncs, bueno, ajuden a difondre aquesta idea de que van discriminant aquests cossos, etc. Però el que, jo crec que el motiu pel qual la defensa d'Argimon i Cabezas aporta aquests missatges és perquè els investigats fins ara, alguns, el que van dir és totes les decisions es prenien de manera col·legiada, el fet d'aturar uns col·lectius o uns altres ho decidíem entre tots, per dir-ho així, i el que fan aportant aquests missatges és dir, bueno, aquí hi havia unes persones que manaven per damunt nostre, és a dir, no era tan col·legiat, no era tan consensuat, sinó que hi havia algú que prenia decisions. Aquest és el sentit, crec jo, pel qual les defenses aporten aquests missatges, per dir, manaven ells, no era col·legiat, no érem tots iguals, sinó que hi havia unes persones que manaven.
Òbviament, Benet, també us diré, no puc estar més
d'acord amb... Que hi...
Perdona,
que
no, una, no, un a un, per favor.
Que és el taler.
Val, digues, Ramon.
Últim comentari.
Digues, Benet, acaba, sisplau, gràcies.
Doncs, que més enllà de la idea que es pot deduir, encara que sense tenir en compte les dates d'aquests missatges, això s'assuma a que el TCJ, via contenciosa, va dir que hi havia una discriminació, és a dir, d'alguna manera, els jutges del contenciós en aquest cas ja van dir, ja hi ha una sentència que diu que va haver aquesta discriminació i van obligar a vacunar aquests cossos. Per tant, diguem-ne que la justícia ja té... Ja ho té encarat, per dir-ho d'alguna manera, i per això crec que, bé, per molt que després s'intenti argumentar que per dates no hi havia una discriminació, sinó que era un criteri que havia canviat, etc., doncs hi ha una tendència a interpretar-ho d'una manera, i ha quedat clara.
Aviam, us demano la brevetat màxima. Ramon Rovira, gràcies. El Letrado Melero i el Xavi Domènech i el Tien Riba.
No, i vull fer una referència al que ha dit en Ferran respecte a això que en diu deslleialtat entre independentistes. Vull dir, francament, Ferran, no entenc què se suposa que ha de fer un secretari quan l'imputen, o en aquest cas el senyor Argimon, que després va ser conseller, o la doctora Cabezas, què han de fer? S'han d'immolar per una qüestió que ells no varen constar imputats per
quan,
una cosa d'aquest tipus?
Quan era secretari, quan era el número 2 de la conselleria, no va dir res.
Bueno, però,
no, jo no dic dimitir, sortir i denunciar-ho. Això... El que diu ara el jutjat de... En aquell moment podria haver sortit i haver dit estem fent les coses malament, no va dir res, bueno, però, i ara que la seva excap té un problema i que ell es pot veure empastifat amb aquest problema que es va prendre, amb aquesta decisió que es va prendre al comitè de direcció del Departament de Salut, va pel seu compte a intentar-se salvar. Això se'n diu deslleialtat, perquè si en aquell moment ell no ho veia clar, hauria d'haver sortit i haver-ho dit.
Tres quarts de deu.
També es veu haver de defensar, no?
Un moment. Argimon va defensar que es vacunés a la gent per edat en el seu moment, que era el...
Exacte. I ara fa jo.
Històricament el més correcte.
No, el més interessant de tot és l'aportació dels missatges. El fet de l'aportació dels missatges que inicia la que sempre s'ha considerat la millor defensa penal del món. Jo no he sido.
No, jo dues coses només. A mi em costa molt pensar que la consellera Alba Vergés estigués pensant en discriminar un sector professional X, o sigui, em sembla bastant inimaginable. El segon, que el gran debat que ens hagi quedat en l'actualitat del post-Covid sigui aquest, em sembla una miqueta, perquè el primer gran debat, els grans debats sobre aquell moment són què passa amb les residències, què va passar amb moltes altres coses.
I altres comunitats
autònomes. I altres comunitats autònomes, que van passar coses gravíssimes en altres llocs, que no el fet de que hi hagués un problema de cronologia en la vacunació d'un sector professional concret.
Val. I Tien Riba, per acabar.
Sí, no, és que tenia un parell de dubtes que crec que més o menys m'han quedat aclarits, però per si no. Un és... perquè la fiscalia, si és casualitat que la fiscalia faci ara o forma part del procediment, aquest és un pel Xavier o pel Benet, és igual, i bueno, no, l'altra pregunta era perquè Argimon porta aquests whatsapps, si no seria normal que la cúpula del Departament de Salut tingués una defensa coordinada. Ja està,
però, són les dues preguntes. Però perdona'm,
Estic preguntant, són dos dubtes que tinc.
Però jo crec que quan hi ha un cas d'aquest tipus, i a veure... Jo entenc que en un moment determinat que això sí que és lleialtat, quan estava de secretari general digués, escolti'm, jo defenso la posició que encara que no hi estigués d'acord, que això no ho sabem, i en tot cas defenso aquesta posició, que és el que molt bé dedicava de dir en Benet, que va defensar el que va fer la conselleria, i que al moment en què t'imputen i estarà en un jutjat, tu vas amb el que tens, però és que ja em perdoneu-me una cosa.
A mi no em sembla bé, èticament, ja està.
Ah, vale, doncs ja està, però una cosa és l'ètica i una altra cosa és la justícia.
I no em sembla lleial amb els teus companys.
Però una cosa és l'ètica i una altra deu ser el que tu puguis defensar.
Segurament, i això ens ho va dir el Leo, a nivell de tàctica de defensa serà molt bona, però no em sembla
lleial. És que estem parlant d'això.
Perdó, amplio una miqueta les preguntes per les contextualitzo una miqueta més. Em preguntàveu de la Fiscalia i no hi veieu cap mena de mala fe per meva, sinó em preguntàveu de la Fiscalia perquè en aquests moments hi ha una negociació d'un govern a Espanya i que això surti ara en aquests moments, doncs hi ha un context. No, però Ramon, però és jo m'ho pregunto, no ho sé.
I la segona
anava més dirigida al Xavier, que és, quan preguntava això de la defensa, li preguntava més al Xavier com a advocat si aquest tipus de defenses es fan més de manera coordinada o no, ja està.
Un es coordina, això es diu sempre, un es coordina fins que arriba el dia que ja no et pots coordinar més. I llavors...
Campi qui pugui
és l'expressió correcta.
Benet i Lai, alguna cosa més?
Està en algun codi deontològic de l'advocacia.
Benet i Lai,
jo sobre el codi sobre més tempos...
Moment.
Sobre els tempos de la Fiscalia no tinc cap element per pensar si és expressament per condicionar alguna cosa. Això no hi puc entrar, perquè no ho sabem.
Però vull dir que feia mesos que no ens sentíem a parlar d'això.
Sí, però de fet aquests whatsapps es van aportar ja fa mesos.
Es van aportar fa mesos.
És quan la Fiscalia fa el pas.
Jo tinc dret a preguntar-me si que surti ara això té alguna cosa a veure amb el context polític, ja està. Només
pel que jo sé, els aporten quan el número 2 de la conselleria, em sembla que era el Ramentol, diu que havia sigut una decisió col·legiada. Després, quan apareixen... Sí o no?
És el que apuntava. És el que apuntava. Exactament. Que ells el que venen a dir és... No era una assemblea, per dir-ho així.
No, però una decisió col·legiada.
Sinó que hi havia unes decisions jeràrquiques,
per dir-ho així. I després apareixen
uns... Aquest és el sentit.
Exacte, apareixen uns whatsapps en els quals es diu, home, doncs mira, molt col·legiada tot el que tu vulguis, quan estem junts. Però resulta que al final hi ha algú que pren la decisió. Però és que a més això és sempre així. Sempre hi ha algú que pren l'última decisió.
Puc anar a la publicitat?
Sí, home, clar.
Però si la Fiscalia ara és...
Si ho demanés així.
No,
no. La Fiscalia ara està al servei de la causa. Ara ja la Fiscalia no està sota sospita, home.
Això és una provocació. No
vol que parlem dels franctiradors patriòtics.
Aviam, Benet i Laia, alguna cosa més, Benet?
No, simplement que això, que el diguem-ne, que la clau del cas jo crec que estarà en demostrar què va passar, per què la Policia Nacional / Espanyola o la Guàrdia Civil tarden 3 setmanes, comencen a vacunar-se 3 setmanes més tard. Si realment es pot demostrar que hi havia un motiu logístic o no. Aquests missatges, per mi, contextualitzats en el temps, es poden defensar en el sentit de que estem debatent en aquell moment, són del dia abans que s'anunciï el canvi de criteri per edat. I és en aquest sentit que s'han de contextualitzar.
Laia.
Jo vull dir una cosa acabar.
Ara l'acabaràs tu, però abans, Laia.
Sí, no, jo més enllà del debat jurídic que ara estàveu tenint, dic que si ja tornant a l'inici, si el 15 de març el Ministeri de Sanitat no atura la vacunació d'AstraZeneca a cap edat, els policies i els guàrdies civils en poques setmanes, en un parell de setmanes haurien estat tots vacunats, però que en aquell moment tota Europa va decidir i també l'estat espanyol aturar la vacunació amb AstraZeneca. I també per un comentari que s'ha fet abans, en aquell moment mestres i professors sí que estaven treballant a les escoles, ja estaven tancats a casa un any abans, en aquell moment sí que estaven treballant i estaven treballant en condicions bastant complicades amb moltíssima gent a les classes, però estaven treballant i una part d'ells també van veure com s'aturava la seva vacunació.
Molt bé, són les 9:52, Ana Gómez posa el punt final.
No, jo el que volia dir és una cosa que trobo molt fort, que els jutjats s'ocupin d'aquestes bajanades i no de la mortalitat de les residències de Madrid, per exemple, per posar en un que em ve al cap ara. La credibilitat de la justícia ja està prou tocada i amb coses com aquestes, doncs, valtres mateixos.
7:10, un segon, i gràcies Laia i gràcies Benet per la masterclass. Fins ara, que vagi bé.
Fins ara.
I d'aquí uns moments parlem de... Dientes.
Oh, tiburones.
RAC 1.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un... A reveure! Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Mama. No sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Vuelve Juan Gómez Jurado, el autor más leído en lengua española. Tras el enorme éxito de Reina Roja y Todo Arde, continúa la saga que ha conquistado al mundo. Todo vuelve. De Juan Gómez Jurado, ya en librerías, publicado por Ediciones B.
Salud.
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 Salud. Salud.
Salud. Salud. Salud.
Atlántida. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residència. Atlàntida.
Salut de la A
a la Z.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10-700, Sant Boi de Llobregat.
Soc en Quim Masferrer i com tu vull que els meus pares puguin continuar vivint amb la màxima autonomia i comoditat a casa. Jo confio en Cuideo, la solució d'atenció a domicili de qualitat.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Personio és el software tot en un que ajuda a digitalitzar totes les teves tasques de recursos humans, perquè dediques temps al que realment importa. Menys temps gestionant vacances és més temps enfortint el compromís dels empleats. I menys temps en processos manuals és més temps per al que realment importa. Descobreix-nos a personio.es i prova la demo gratuïta.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Tenim el poder de decidir gairebé totes les coses de la nostra vida. I la caiguda dels cabells n'és una. Cuida els teus cabells. Canvia la teva vida. Clíniques Benson. Experta en prevenció de la caiguda i en implants capilars. Acosta't a la nostra clínica al carrer Montaner 239 primer a Barcelona o truca al 93 241 3938.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Les primeres notes de l'Així parlar Zaratustra de Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Ali Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana, llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC 1.
El perquè de tot plegat.
Val. Molt bé, ho fem molt bé, això. Millor vermell s'apaga i s'acaba la història.
Val a dir que està explicant, que està explicant una cosa molt interessant.
Ara, permeteu-me que tinc una trucada telefònica. Acabo de... Per cert, que no sé si ell ho sabrà, la persona que jo estic convençut que la coneixia. M'acabo d'assabentar de la mort de Fernando Fernández Tapias, de Fefe. Recordava ser una persona...
Vicepresident del Madrid.
Correcte, vicepresident del Real Madrid. No sé si ara ho era. A la primera etapa de Florentino Pérez segur, va ser membre de la patronal de Madrid, un home vinculat amb una naviera importantíssima que també va ser notícia, malauradament, pels temes... Primer per la mort d'un fill que es va... El seu cos va aparèixer, crec recordar, dos anys després, practicant submarinisme, va aparèixer el cos dos anys després a Lanzarote, un fill seu, sí, sí. I després també conegut conegut també per tota, durant l'època de la gran època de la premsa del cor, també pel casament que va tenir amb una filla d'un diputat precisament del Partit Popular. Doncs acabem de saber de la mort de Fernando Fernández Tàpies. Dic això perquè segur que la persona que ens està escoltant en aquests moments segur que tenia o l'havia conegut, seguríssim, vaja. Estem parlant del president de Foment del Treball i vicepresident de la COE, Josep Sánchez Llibre. Senyor Sánchez Llibre, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia a tots vostès i gràcies per la invitació.
Sí. Coneixia Fernández Tàpies o no?
Moltíssim, perquè durant l'època que el meu germà va ser president de l'Espanyol vam coincidir en moltíssimes ocasions doncs, amb els partits que fèiem contra el Madrid, i Fernández Tàpies va ser un gran empresari, era un gran amic del Florentino, i vaig tindre l'oportunitat i l'oportunitat d'estar moltíssimes vegades amb ells, no solament parlant de futbol, sinó també parlant des de la perspectiva empresarial de quan jo estava al Congrés dels Diputats. És una gran pèrdua pel món empresarial i sento moltíssim el seu traspàs.